Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al programa número 139. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom també de la resta de companys i col·laboradors d'aquest espai dedicat a la gent de la mar. Avui ens estarem parlant d'un referent internacional per a generacions de científics d'arreu del món. Estem parlant de l'ecòleg Ramon Margalef. Coincidint amb el desè aniversari de la seva mort enguany, el professor Margalef serà homenatjat amb un ampli programa d'actes institucionals organitzats per la Universitat de Barcelona. Activitats previstes: en homenatge al que va ser el primer catedràtic d'Economia de l'Estat i exponent internacional en el món de l'ecologia moderna, parlarem amb Narcís Prat, el doctor del Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. El Rafael Martí i el Joan Argentons parlaran també de les seves cosetes, les més tradicionals. Avui ens explicaran què vol dir escandallar. I en el Ranxo Borda ens prepararan una escòrpora rostida. És una manera molt poc habitual de cuinar l'escòrpora, que està per llepar-se els dits. A l'acordió del Grumet, Mine ens interpretarà Mariner d'Aigua Dolça. I a Panorama Nàutic avui marxarem cap al Club Nàutic El Balís. Allà ens espera Frederic Bru, director de l'àrea esportiva del Club Nàutic, per parlar de la Mediterranean Sailing Meeting, la Med Sailing, que tindrà lloc del 14 al 18 de maig. L'Aurora Requena, la nostra científica, avui ens aportarà més informació sobre el cogombre de mar. I el Manel de Ramon ens parlarà del quart congrés de la xarxa d'història marítima mediterrània. Ho farà parlant amb Olga López, cap de l'oficina de projectes del Museu Marítim de Barcelona. Per tant, benvinguts al programa Blau Marí. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i per donar-nos confiança.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui al Blau Marí hem convidat el doctor Narcís Prat, del Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. El motiu no és altre que parlar de l'ampli programa d'actes que s'ha organitzat per recordar el mestratge del científic Ramon Margalef, el primer catedràtic d'ecologia de tot l'Estat. Senyor Prat, l'ecòleg Ramon Margalef és una referència?
Sí, és una referència encara avui, sobretot perquè va ser un mestre de molta gent, o sigui, hi ha molts professors d'universitat a tot Espanya, a Llatinoamèrica, a Canadà, a Estats Units, a alguns llocs d'Europa que van ser alumnes seus. Aquests a la vegada han tingut alumnes i, per tant, hi ha molta gent àmpliament repartida per el món, doncs, que continua aquell mestratge, aquella idea. Margalef va ser un mestre que deixava els seus alumnes molt lliures. Una de les coses que feia ell era precisament no parlar ex cathedra que la gent s'ho creés, sinó sobretot fer pensar i fer repensar. I això és una manera de fer que ha quedat i és una de les parts més importants del seu mestratge, no? Més que no pas un llibre en concret o una cosa en concret, no? Això és, jo crec que és la part més important.
Per tant, podem dir que és una icona, i no només aquí a Catalunya o a l'Estat espanyol, sinó que a diferents indrets del món, no?
Sí, sí, a diferents indrets del món, perquè ell feia cursos, i un curs que fèiem a Saragossa, sobretot, hi venia molta gent de Llatinoamèrica, i tota aquella gent que va en aquests cursos i es va formar allà, després va ser professor, i amb ella van convidar moltes vegades a Llatinoamèrica, precisament tota aquesta gent que havia sigut professor. A part d'això, els anys 60, 70 i 80, sobretot, Margalef era un dels pocs científics espanyols catalans coneguts al món. I era una referència en aquest cas, no? I això encara queda, allò, fer uns llibres. Clar, les coses han avançat molt, no? I avui en dia els llibres doncs s'han quedat en un punt que estaven i són més llibres històrics que no pas llibres actuals. Ell mateix ens deia, escolteu que l'ecologia canvia molt, el meu llibre d'ecologia no serveix per res, llanceu-lo a la brossa, heu de fer-ne un de nou. I amb això vull dir que era una persona molt, 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 molt moderna, molt crítica i que sempre mirava endavant.
Fins i tot es diu que el senyor Margalef està considerat un dels tres científics espanyols de més prestigi internacional del segle XX, juntament amb dos celebritats com Santiago Ramón y Cajal i Severo Ochoa, tots dos reconeguts amb el Premi Nobel, no?
Sí, sí.
Per tant, seria el que de menys favor mediàtic, possiblement, ha tingut dels tres, no?
Sí, és una raó molt senzilla, és a dir, Margalef treballava amb ecologia. L'ecologia és com la medicina, no? La medicina, quan diu aquest s'ha inventat una proteïna que d'aquí 10 anys doncs salvarà el món. Doncs ja es posa a primera pàgina, es publica el Science i el Nature, no? Els ecòlegs, a més de fer coses, és a dir, d'inventar, formar part de la ciència, malauradament han d'advertir molt de que, escolteu, els rius estan malament, que això està malament, que l'espècie humana s'està carregant el planeta, i això a la gent no li agrada gaire. No? I llavors, doncs, per això no tenim tanta progressió mediàtica.
Coincidint amb el desè aniversari de la seva mort, la Universitat de Barcelona ha decidit obrir tot un programa d'activitats que va començar el passat 29 d'abril, no?
Això mateix. O sigui, el que es tracta no és només de recordar, fer una xerrada i recordar-lo, sinó de fer una sèrie d'actes. Llavors, jo faig de secretari del comitè organitzador i em vaig trobar, vaig fer un test de saber quanta gent podria estar interessada, perquè Margalef, a més de la UB, va tenir moltes relacions amb institucions d'aquí del país, com l'Institut Botànic, la Real Acadèmia, l'Institució Catalana d'Història Natural. Llavors vaig anar parlant amb una sèrie de col·legues i tothom entusiasmat, és a dir, és allò de que dir, escolta, Margalef, el que vulguis, saps? I per això dic que té... Això demostra, no, que va ser un mestre molt valorat pels seus alumnes. I llavors fem una sèrie de xerrades de aquestes institucions. Avui mateix, per exemple, hi ha una xerrada a l'Autònoma de Barcelona, una taula rodona, doncs amb 4 o 5 o 6 d'aquests alumnes de Margalef, doncs, que reflexionaran sobre temes d'ecologia de l'actualitat i, per tant, de com totes aquestes idees de Margalef que ell va desenvolupar, en l'actualitat quina vigència tenen, com s'han desenvolupat, no? Aquesta és, diguéssim, la part més científica de lo que fem. Però després també fem unes altres activitats. Una de les coses, doncs, que jo em vaig dedicar uns dies abans que comencessin tot aquest, li preguntava als alumnes de la Facultat de Biologia. La Facultat de Biologia, l'edifici, hi ha un edifici que es diu Ramon Margalef. Hi ha una placa fora, no? Llavors, els alumnes de la Facultat de Biologia, molts d'ells no sabien ni qui era el Ramon Margalef, ni se n'havien adonat que hi havia la placa fora, no? Perquè això són 10 anys i van passant el temps. Llavors, per pal·liar això, fem una cosa, hem creat en la Facultat de Biologia el que li diguem l'Espai Margalef, que és una mena de recreació d'un despatx del professor Margalef en el qual hi hem posat moltes coses de les que ell feia servir i que van ser significatives per a la seva recerca. Doncs tenim la seva taula, tenim la seva màquina d'escriure, tenim el microscopi en què ell comptava plàncton, unes preparacions, que tenim diversos objectes que llavors estan posats en una habitació d'una manera ordenada, evidentment, també hi ha totes les separates, els seus llibres, de manera que si un vol saber quina Margalef, allà aquella habitació l'explica, no? I bueno, des de fora, ara encara falta acabar-ho, però des de fora hi ha una explicació històrica i per tant, doncs, quan avui, ai, qui era Margalef? Mira, aquí t'ho explica, eh? I després, doncs, tant l'espai aquest com sobretot la biblioteca, la Facultat de Biologia, té un fons de Margalef enorme, en el qual tenim, doncs, la seva correspondència, els seus manuscrits, els seus treballs, multitud de documents que encara no estan totalment classificats, que tenen un valor històric també molt gran, i en el futur es podrà fer una mena de resum, no? Ara, per exemple, aquests dies hi ha una exposició de documents que són els premis que li van donar, no? Els que li van donar i els que ell no va voler, no? Per exemple, hi ha una carta molt, molt maca del Margalef a la ministra de Medi Ambient d'aquell moment, la senyora Tocino, que van crear el Premi Nacional de Medi Ambient, i el primer li volien donar amb ell. I ell va dir que no el volia, perquè així en paraules ben educades, no estava d'acord amb la política ambiental que feien ells, no? I això demostra molt una mica com era Margalef, una persona molt senzilla, que no li agradava gens la publicitat, i el que li agradava a ell era treballar, sobretot.
Aquest és un programa de temes de mar i, per tant, jo li he de preguntar quina és la principal aportació que va fer Margalef a la biologia marítima.
Bueno, esclar, Margalef va ser el començador, el que va començar l'oceanografia biològica aquí a Espanya. Ell va fer aportacions personals, per exemple, ell cada any, de manera jove, per poder anar amb un vaixell i poder fer activitat científica, perquè el país no en tenia, doncs tenia una beca de l'OTAN, de la NATO, i cada any feia una campanya i es feia uns informes sobre unes campanyes oceanogràfiques que ell, aprofitant aquesta beca, doncs feia estudis, no? Llavors ell va estudiar el plàncton, sobretot, que ell és especialista en plàncton, havia comptat moltíssim, i va fer tota una teoria del plàncton, com funcionava, quina era la importància dels nutrients, la importància de la turbulència, i per tant, tots els investigadors que treballen avui en dia en fitoplàncton marí encara fan servir els seus treballs i les seves idees, i per tant va sentar un precedent molt important sobre la manera de com es veu el plàncton marí. Això és la base més important. Ell mantenia sèries històriques llargues, doncs quan va tenir una primera barqueta que no podia anar a mar obert però podia anar a la vora de la costa, doncs agafava aquí davant de Barcelona i feien perfils i anaven fent tots els perfils. A Castelló també en té molts, i llavors, per exemple, van ser un dels primers que va dir que les pesques de les sardines depenien de les aigües de l'Ebre, una cosa que ara està, diguéssim, en el candeler, no? Doncs ell a l'any 60 i pocs ja ho va explicar, això, ja explicava la importància del cabal dels rius per les sardines. I per tant, doncs, des del punt de vista marí, doncs, és una referència avui en dia encara per molts, eh?
Pues aquest és un dels temes que freguen l'actualitat més rabiosa, donat de que precisament els pescadors de la zona de Tarragona no troben sardina en lloc. Per tant, hauríem de donar al senyor Ramon Margalef, pues també, a part de científic, de visionari, perquè allò del qual va parlar fa tants anys, pues a hores d'ara està de rabiosa actualitat.
Sí, a més ara, bueno, doncs, que alguns alumnes de Margalef o relacionats amb l'Institut de Ciències del Mar, doncs porten molts anys estudiant la relació entre el cabal del riu, les sardines i el plàncton. I han demostrat que la quantitat de sardines que hi ha un any depèn de les avingudes que hi va haver l'any passat. Perquè l'avinguda remou l'aigua, porta nutrients, llavors fa que hi hagi més plàncton, a l'haver-hi més plàncton hi ha més larves de sardina que han nascut que poden menjar, en sobreviuen més, i llavors l'any següent tens més adults per pescar. Llavors hi ha una relació, doncs, molt important entre una cosa i l'altra, demostrada, i per tant, anys que hi ha primaveres amb avingudes baixes, l'any següent poques sardines.
Fins quan està previst que durin totes aquestes activitats en homenatge a Ramon Margalef?
Bé, les activitats duraran fins al mes d'octubre, que el mes d'octubre és quan es dona el Premi d'Ecologia Ramon Margalef per part de la Generalitat. Les conferències, doncs, duren més o menys fins al juny. També hi ha un simposi internacional a l'Institut de Ciències del Mar, doncs, que s'ajunten en aquestes celebracions. Després hi ha també un acte molt, molt maco, i és que la senyora del Margalef, la Maria Margalef, es va morir justament una setmana després del Margalef. I ella pintava, i quan pintava, doncs, molts aspectes de la vida familiar d'Aiguafreda, que ells estaven allà, però també quan en Margalef s'anava a l'estranger, doncs ella o feia fotos, normalment feia una foto i després quan tornava pintava, no? I per tant tenim una sèrie de quadres de Kiel, del Canadà, que demostren, que mostren una mica aquesta relació de Margalef, el que havia fet, i llavors el que hem fet també, hem aprofitat això per fer una exposició de pintures de la senyora Margalef, que és una exposició de pintures interpretada, no?, en el sentit de que amb la relació que té amb Margalef. I això a la Facultat de Biologia, i fins al 29 de juny es troba oberta aquesta exposició de quadres de la Maria Margalef.
Doctor Narcís Prat, i tant. Doctor Narcís Prat, del Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de Barcelona. Moltíssimes gràcies, i entenem que bueno, que aquesta referència científica que representa al doctor Ramon Margalef, pues que bueno, que no s'havia de deixar passar en una data com el desè aniversari de la seva mort, i per tant, en tot cas, bueno, els que sou del seu ram, no, demostreu d'aquesta manera que voleu que perduri aquesta feina que parlàvem ara fa només uns segons, que continua de rabiosa actualitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, com esteu? Benvinguts al programa.
Què bé, tal? Bé.
Bé.
Avui, de què mos parlareu? Quina serà la funció que mos explicareu, la funció tradicional?
Bueno, pues escandallar.
Escandallar. Què vol dir escandallar? Què és?
Escandallar, com t'ho diré, doncs és com l'argot ara modern, és com si diguéssim sondar, és amidar l'altària de l'aigua que hi ha.
La profunditat de l'aigua.
Sí. Sí.
I això se feia en un aparell, no?
Sí, en una corda, sí, i un plom baix, i a la corda mides segons la profunditat. Llavors, doncs, vas 10 braces i a mides 10 braces i a les 10 li poses un nus. Tires això era quan anàvem, pues,
ara això ja no es fa, no?
A remolcar,
no,
ara és electrònic. Sí. Se posava una prova de tot, tirava la barra de ferro ben pac endavant i mentre la barca anava caminant, les aguantaves i
miraves que quedés recte.
Si li faltava una mica per a pujar la llaçada, doncs dies 9. I si veies que se n'anava dos per avall,
pues
tiraves i miraves dies 12. I qui diu, pues així, era igual amb 20.
Era manual, no hi havia res més. Perquè...
I antes era molt complicat això, perquè quan havien d'anar a 50 i 60 braces, havien de... i no es podia fer mans. I ho feien també, portaven un botet al costat i tiraven l'escandall i allí hi havia... i encara ho havien de tirar mans per a saber el fons que pescaven.
Clar, això, la tecnologia...
I ara, pues, ja de quan van sortir les sondes electròniques i això, pues, això ja...
Però tant, era una corda en un plom que devia ser,
sí,
l'escandall, no?
Escandallar. No,
molt bé. I era per medir, per mesurar la profunditat.
Fons, sàpiguen.
Pues bueno, són coses d'aquelles que es perden, no? I que per això nosaltres mos encarreguem de
ara recordar-les. Ara diuen la sonda i abans diem l'escandall.
L'escandall. Pues molt bé, hem conegut quina era la funció d'escandallar. Rafael, Joan, mos veiem ara a l'hora del ranxo.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
I és moment de tenir les panxes agraïdes, i això vol dir que hem de parlar de menjar, i per tant que arriben novament el Rafael Martí i el Joan Argentó, pues, a parlar-nos de ranxos mariners, de ranxos de pescador, de menjar de peix. Avui què mos preparareu?
Pues avui farem un ranxo de capritxo. No, no està a l'abast de tothom, però és de capritxo. Escòrpora, que normalment la fan servir per a fer caldo.
L'escòrpora.
Sí.
No se'n troba a les peixateries d'escòrpora?
Sí.
Sí. Però la gent els ho fa port i
no.
Ho fan servir més per a caldo, però una bona escorpa, oberta pel mig, xapada, ben netejadeta, escatada, xapada, saladeta, i el gust del que tinga planxa, i el que tinga una barbacoa d'estes en carbó, i rostida, doncs, o a la planxa, en una miqueta d'oli cru, encabat, i és un manjar.
Clar, estem parlant d'un peix que igual, a lo millor, és una mica complicat de menjar, no? Pot ser?
No.
Aquest té molta espina.
Hi ha alguna espina, sí, però són grosses i es veuen.
Com més grossa, millor l'escorpora.
Per tant, haurem d'utilitzar una escorpora grossa.
Sí, una escorpa...
Si no, les escorpes petites, no.
de 200 grams a quart de quilo i,
clar, i això normalment
més grossa.
Ja està molt bona i normalment no és habitual,
no és,
perquè la gent tenim al cap,
això, sí,
perquè la gent tenim al cap que és un
que és
peix per a
avui,
per a fer caldo i per a bullir.
No, sí, no és per a fer per a
satuït.
És per un capritxo, però qui ho vulgui provar, si no ho ha provat mai, quedarà...
Bueno, allò és per dir, vinga, agafem dos escorpes,
sí,
i moltes fem esta nit.
I si no? Te'l pots, bueno, permetir...
En una polla, una polla.
Agafar
també
una polla.
La polla
és més
també
bona,
és més...
Però ja és més cara.
Hi ha més carn i més grossa. I és
de més qualitat,
sí,
la carn,
la
no?
Sí, la polla ja es pot allargar més.
Sí.
Molt bé. Home, evidentment, normalment ja són més grossetes que les
escorpores,
sí, i també tenen una carn de bastanta més qualitat.
I es,
no?,
pot acompanyar, pues, en un pimentonet o en el que els ho faci.
Al costat mateix de la planxa.
Al costat,
de la
barbacoa. I molta gent, si vol una mica d'allí oli, igual.
També.
Ara, pues, ja no sóc partidari. Jo menjo una escorpa així i vull sentir el sabor de l'escorpa, no de la llioli.
I una vegada està acabada, no l'hem de cremar, eh?
No, no.
No, rostida normal.
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 Sí.
I després, i quan s'acaba el raiget d'oli cru,
sí,
per damunt ja està.
I la sal que va sota. I en tranquil·litat, i el cap a poquet, i les espines en aquells ossets que et surt,
molt bé,
ho has de saborejar, i allò és... Bo,
suposo
menjar,
que
bo.
És un menjar,
sí,
per a aquelles, sí, persones que,
sí,
els hi agrada repelar,
sí, ja
tot el peix, no?
Los que saben menjar,
no
peix.
No sap que rostida és bona a l'escorpa, i sí, és boníssima, eh? És boníssima.
Pues bueno, pues a partir d'avui ja ho saben, que aquest peix que compren moltes vegades i que el fan servir per a bullir,
sí,
o per a menjar les patates una vegada s'ha fet lo caldo i tal, que també és molt, però que molt bo, rostit o a la planxa. Pues,
sí.
Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta el pròxim,
sí,
programa.
A tu.
Adéu.
L'acordió del grumet.
I ara a l'acordió del grumet tenim una funció, escoltar música. I ho farem amb el tema del Semmine, un tema anomenat Mariner d'aigua dolça.
Encara no li he posat nom a la... tan lluny que em fa patir. Només de pensar que ens trobarà a faltar quan ell tan sols volia
Panorama Nàutic.
Encetem aquest espai dedicat a la nàutica, com sempre, amb el suport de la gent de panoramanautico.com. Avui hem posat la nostra atenció amb la Mediterrània Sailing Meeting, que tindrà lloc al Club Nàutic El Balís del 14 al 18 de maig. Per poder saber el màxim de detalls a uns dies vista, ho volem fer parlant amb el director de l'àrea esportiva del club i alhora que director de la regata, el senyor Frederic Bru. Senyor Bru, benvingut al Balomarí. Com ho tenim, això?
Hola, bé, bé. Molt bé, molt bé ho tenim. Ben encarat, ben encarat.
Ben encarat, clar. Suposo que ja queden pocs dies i ja deu estar tot pràcticament lligat, pendent de molts i petits detalls, no?
Sí. Mira, podríem dir dues coses que, per molt antagòniques que semblin, serien les dues certes. Que és que comencem a treballar per l'edició de l'any que ve quan acabes l'anterior, però també és cert que els últims dies abans de la cita, doncs és quan també es concentren els últims tancaments i les últimes concrecions de coses, entre altres coses perquè també se'ns va concretant la inscripció de participants.
I aquesta inscripció com va? Perquè, clar, una regata d'aquestes característiques, un esdeveniment d'aquestes característiques, en moltes ocasions és un dels baròmetres en els que es pot medir més enllà del nivell competitiu o del resultat que acabi donant, és en nombre d'inscripcions. Quines hores d'ara, manca de pocs dies, com ho portem, això?
Mira, les inscripcions a data d'avui estan sobre les 225 embarcacions, que podrien significar uns 300 i escaig regatistes. De tota manera, per tal de salvar l'acostum, que en els organitzadors ens va fatal, però l'acostum que es té de fer les inscripcions a darrera hora, hem ampliat el termini d'inscripció fins aquest diumenge, amb la qual certament esperem que aquestes xifres que t'he dit s'incrementin, bueno, substancialment. Ens podríem anar fàcilment als 250 embarcacions i prop de 400 regatistes participants.
Seria aquesta una xifra en la que estaríeu contents, doncs?
Sí, sí. A veure, la vida d'una regata té alts i baixos, tendeixes a créixer, però de vegades determinats esdeveniments o solapaments d'altres esdeveniments doncs fa que potser un any estiguis més fluix aquí o més fort allà. Però l'important amb un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques és poder-lo mantenir organitzativament cada any. En realitat, una regata que té 3 anys de recorregut és una regata jove, amb la qual cosa, bé, tots pensem a veure com serà la Mediterranean Sailing Meeting d'aquí 6, 7, 8 anys, no? Sovint, alguns criteris actuals van encaminats a aquest termini.
Bueno, caldrà veure i caldrà ser-ho. Aquesta és una regata multiclasse, una regata doncs per a vaixells de vela lleugera, per a creuer, però amb molta diversitat de classes, no? Això la fa més atractiva que una altra més monoclasse?
Sí, la fa diferent. A veure, l'esportista està acostumat a competir durant tot l'any pràcticament coincidint només amb els regatistes de la seva classe. Puntualment hi ha altres regates, en les quals també es coincideixen més d'una classe, però aquestes que reuneixen tantes categories, tantes classes, doncs bé, tenen un punt addicional, un atractiu diferent, no? Que és no només l'estada a mar, i les activitats i les regates i la competició, sinó també la convivència a terra i el coincidir, coincidir amb regatistes que potser fa X dies o X mesos que no has vist. El que sí que intentem amb la Med Sailing és sobretot que a mar no hi hagi cap dèficit tècnic i que per tant el regatista pugui tenir, malgrat que hi hagi moltes classes, però que pugui tenir el millor nivell competitiu, a nivell organitzatiu.
Compteu amb 5 camps de regata. Mantenir-los en bon estat i estar pendent de que tot surti bé, clar, evidentment amb tantes classes que hi entren en competició, deu de ser necessari l'esforç de moltíssima gent i molt de voluntari, no?
Sí, mira, més o menys els tècnics de mar estaran al voltant de 50 persones i muntant aquests camps de regata. S'ha d'afegir, posa-li una dotzena amb coordinació també a mar, més una desena de persones a terra. I el voluntariat, que oscil·la, però posa-li que entre una cosa i l'altra seran entre 40 i 60 persones. Sí.
Hem estat al cas d'anteriors edicions, fins i tot dels anhels, de les declaracions, de les intencions que heu manifestat. I entre els objectius d'aquesta regata de la Med Sailing hi ha la de crear un magnífic ambient al voltant del Club Nàutic i un village on la gent s'hi senti còmode en la competició i fora de la competició, no?
Sí, aquesta és la idea. La idea és que, clar, ser una regata de 2 dies, pràcticament hem de dir que la vida en el village serà especialment el dissabte, com a punt de reunió de tots aquests regatistes que comentàvem, no només, però igual que familiars, igual que passejants que pugui estar, que venir a veure l'activitat del port. I diumenge, diguéssim que el tancament és sobretot amb el lliurament de premis, que a l'haver-hi moltes classes, moltes participants i molts guanyadors, diguéssim, també té un punt important en el nostre programa.
En el calendari hi marqueu del 14 al 18, tot i que els dies forts eren els que coincideixen amb el cap de setmana, no?
Perquè fins ara ens hem centrat en el que és la regata 17 i 18. El 16 hi ha una practice race, que hi ha una prova una regata d'entrenament, però és que aquests dies que comentaves previs, aquests 3 dies previs al 17-18, el que organitzem és un clínic, d'acord? Un entrenament que aquest any, allà on està més fort, és en la classe Optimis, que ens venen una quarantena de joves regatistes, procedents d'Irlanda, d'Alemanya, hi ha un parell de regatistes americans, nord-americans, algun irlandès, i també ens vindran per clínic i per regata regatistes d'àmbit nacional, molt bons regatistes de Balears, també de País Basc i possiblement de València. Això encara està una mica en l'aire.
Aquesta és una de les novetats, no?, d'aquest any, aquests clínics.
La novetat és que no, el clínic ja fa 3 anys que el fem, però la novetat és que mica en mica va adquirint rellevància. Allò que et deia al principi de l'entrevista, no?, que les regates tenen una vida i mica en mica vas deixant aquell punt en la memòria que fa que es creï, doncs, un boca a orella, que es fa que es creï una vinculació i una fidelitat, i allò que la poses no només en el calendari, sinó que la poses a la teva vida, no? Dius, escolta'm, per aquestes dates de maig vaig al Balís. I sí, en fi, la novetat, jo diria que cada any és intentar incorporar millores en la regata.
El que sí veiem també és que algunes de les classes són classificatòries per a diverses competicions, no? També mireu de lligar també que incloure-les dins del calendari competitiu, no?
D'acord, aquesta és una manera, diguéssim, d'assegurar la presència dels millors regatistes catalans, no només dels millors en quant a qualitat, sinó també en quantitat, no? que hi vinguin les diferents flotes, que per elles és puntuable. I sí, a veure, és una manera que tenim de fer-la de que guanyem punts en aquest sentit, per més atractius.
Comentaves aquest tema de la vida de les regates, no? És a dir, per tant, tal com us veig mentalitzats de que igual es creix que es minva, però de moment l'objectiu és anar creixent. En quins àmbits voleu créixer? En l'àmbit internacional? O aquest és un tema que encara, tot i la presència aquest any de regatistes internacionals, clar.
Sí, aquest és un tema que, malgrat això que comentes, aquí sí, pretenem créixer més. I de fet, en la mesura en què més creixem en àmbit nacional i internacional, més impacte econòmic aquesta regata causarà a la zona. I per tant, aprofito per dir que per lograr aquestes coses, doncs també tenir determinats suports, diguéssim, d'institucions i d'entitats vinculades a turisme, en aquest cas turisme esportiu, doncs són i seran benvingudes. Nosaltres estem interrelacionats amb la comarca, però també, mica en mica, volem anar fent veure aquesta potencialitat que té un esdeveniment d'aquestes característiques. Està ple d'exemples, el món, Europa, de ciutats, de poblacions que es volquen amb convicció i amb demostració, demostrant després de cada edició que hi ha un sector turístic, hostaler, de restauració, que se'n beneficia.
És a dir que, clar, evidentment un esdeveniment d'aquestes característiques a l'hora d'impulsar-ho un pot emprendre-ho en solitari, però quan arriba a un cert nivell, a l'hora de créixer, necessita d'altres suports, no?
Sí, no, que no tenen per què ser econòmics, Bé, aquí entraria la casuística, de cada entitat, de cada institució, però no només, Sobretot, jo diria que és una integrar el concepte, no? Igual que tothom té integrat el concepte com una determinada carrera de ciclisme o de marxa dona beneficis al Maresme, per citar la nostra comarca, doncs un esdeveniment de vela és que és calcat. D'aquí a pocs dies, a finals de juny, tindrà lloc els europeus d'un determinat tipus d'embarcació, el J80, aquí al Belís. Això representarà la vinguda d'entre 60 i 80 embarcacions de 4 o 5 persones cada embarcació d'arreu de l'estat espanyol i d'Europa. S'allotjaran, faran la seva despesa, perquè estaran aquí durant una setmana.
I això representa un impacte econòmic per a la zona, evidentment.
Sí, i mica en mica que la zona ho vagi veient, copsant i reconeixent, oi?
Frederic Bru, director de l'àrea esportiva del Club El Balís i a la vegada director de la Mediterranean Sailing Meeting, moltes gràcies per atendre'ns des del Blau Marí i esperem que aquesta edició sigui tot un èxit i us ajudi a créixer encara una mica més.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i que si els oients fan l'esforç d'apropar-se a una escola de vela, la que sigui, segur que en tindran una bona experiència.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I nosaltres seguim recordant l'agenda de cara al pròxim cap de setmana, recordant que del 18 al 20 de maig el Club Nàutic de Salou acollirà el seu Saló Nàutic particular i que també del 16 al 17 de maig tindrà lloc la regata nocturna solidària Metromar, que unirà Benicarló i l'Ampolla en la seva 8a edició.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, què tal? Benvinguda.
Hola, bones, molt bé.
Comencem la nostra secció de Plàncton, com sempre, amb la companyia de la nostra biòloga particular. Avui, de què ens parlaràs, Aurora?
Avui a l'espècie us portem les holotúries, o cogombres de mar.
Holotúries o cogombres de mar. És una espècie comú a la nostra mar.
Força.
Tot i que pareix que desconeguda, no?
Bueno, jo crec que, com sempre, no? Hi ha moltes cosetes que no sabem dels bitxos que ens trobem a les nostres aigües.
N'hi ha diverses, no?, d'espècies d'aquestes?
Sí, en tenim unes 5 o 6 espècies diverses de cuombra al mar Mediterrani. Algunes d'elles viuen a poca fondària i són bastant fàcils de trobar. Només has de buscar en els espais amb sorra que trobem entre les roques a prop dels penya-segats. A vegades es camuflen molt bé, s'ha d'anar buscant-les bé, perquè es posen sorra i restes de pedres i petxines enganxades al seu cos i a la seva esquena, i no és fàcil distinguir-les. Però hi ha un truc per a buscar-les, que és buscar els seus excrements, que són com uns tubers de sorra perfectes, que són uns centímetres de llargària. I si ens trobem als tubets aquests de sorra, sabem que a prop, molt a prop, segurament ens trobarem una holotúria o un cuombra de mar.
Tenen aquesta forma allargada, no? Tipo botifarra, no?
Efectivament. Són uns animals que no són molt agraïts externament. Tenen una forma de tub, amb aquests colors bastant focs, marrons, a vegades són més vermells. I per molt que els miris, si els remiris, no és fàcil dir quina part és la boca, quina part és el cap, no?, i quina és la part a l'extrem posterior. No, són complicats, és quasi és com un tub. Però, de fet, recorden això, una baldana o una morcilla, però més gran, no? I tenen també com una mena de protuberàncies que molta gent, molts cops, sempre ens pregunten que si són perilloses, però no són més que alguns complexos de la seva pell que es poden encollir i estirar segons ella vol.
No, és a dir, si els agafes amb la mà no et passa res.
No et passa absolutament res. Els d'aquí, els del Mediterrani, jo ja no dic holotúries d'altres mars, jo no les agafaria, per si de cas.
Per tant, tenen algunes particularitats molt sorprenents, no?
Sí, per exemple, hi ha investigadors de l'Institut de Ciències del Mar que les estan estudiant i les tenen en aquaris, i s'han trobat amb algunes holotúries que han estat un any sencer sense menjar. I no s'ha passat res, es continuaven vivint i no tenien molt de problema, simplement es feien més petits i s'encunyien una miqueta, però res. I és que criar-les en captivitat, pel que ens contàvem aquests investigadors, és força complicat, perquè no se sap molt bé com no saben molt bé com donar-los l'aliment. A la natura es alimenten de petites algues i de microorganismes que troben a la sorra, i el que fan per agafar-los és que van menjant la sorra, la van menjant i van filtrant. D'aquí de la sorra filtrant el que els interessa, aquests microorganismes, i la resta pues, es desfan d'ell, no? Ho llencen. I això, per això els excrements tenen aquesta formeta de tubets de sorra, no? Que és tota la sorra que no vol, pues, se l'excreta.
Són animals molt curiosos, eh?
Sí, tenen moltes coses curioses. Perquè saps, per exemple, què fan quan es troben amenaçats, quan algú li toca molt els nassos? Pues el que fan és que treuen tot el seu aparat digestiu per l'anus. I fas com una mena de xarxa, tipus, te'n recordes les xarxes de Spider-Man, no? D'aquestes que fa així per la mà?
Sí.
Pues una cosa així, aquests tubs, aquestes restes del seu aparat digestiu, són molt enganxoses. I clar, si ets un peix i t'arriba a la cara tota aquesta xarxa enganxosa, pues clar, ja deixes de perseguir deixes d'intentar menjar-te a la holotúria.
Els cogombres de mar se'ls menja algú?
Sí, n'hi ha un que aquest sí que és complicat de trobar perquè viu a bastant fondària, que és l'espardenya.
Ah.
L'espardenya és un cogombre de mar, molt preuat, com sabeu.
No, si hi ha algú, si tenen algun depredador.
Perdó.
Sí, efectivament, l'espardenya seria de la família dels cogombres. Eh?
Efectivament. Sí, clar, sí que se la mengen. Per això ha de tenir aquestes estratègies per poder, no fugir, però poder que la seva depredador no se'l mengi.
De quina família venen?
Bueno, pues són cosins dels eriçons i de les estrelles de mar. Ja sé que externament, si pensem en aquests dos animals, no s'assemblen molt, però bueno, tenen algunes semblances a nivell intern, i després tenen algunes coses en comú que sí que són fàcil que nosaltres podem veure, que són aquests petits peuets que tenen les holotúries en la part ventral, en la part que dona contra el terra. Si les agafeu, tens al principi el cogombre és així com una miqueta més assustat, però després es relaxa i surten com unes petites ventoses i se t'enganxa a la mà. Aquests són uns peus ambulacrals, es diuen, val? Que són part d'un sistema de canals interior que tenen els cuombres, els eriçons i les estrelles. Llavors, per això és una de les coses, de les semblances que podem nosaltres trobar entre aquests bitxos.
De quina manera es reprodueixen? De quina manera es mouen?
Bueno, si heu vist algun cop algú dins de l'aigua, ja sabeu que no tenen un moviment així gaire ràpid, però sí que quan és el moment de reproduir-se, sí que llavors el que fan és que s'aixequen, sabeu com fan les serps una mica així quan volen amenaçar algú, no? Que aixequen la meitat del cos, pues fan, ells també ho fan, les cobres de mar, i ho fan tots alhora, val? Tant les femelles com els mascles. I llavors alliberen al mar tot un líquid amb tots els gamets, les cèl·lules reproductores. I ho fan tot alhora i resulta, jo no ho he vist encara, però resulta que és com un espectacle, no? Perquè de cop i volta veus un munt de lotúries totes aixecades i traient aquest líquid i tot es queda ple d'això.
Per tant, és alguna de les coses que no es veu habitualment. No,
això és complicat, és més complicat.
Ja coneixem una mica més d'aquest animal, curiós, no gaire popular.
No, jo el tinc especial carinyo, però sí, no és molt popular.
I ja coneixem una mica més, com a mínim, que no és perillós, que si l'agafem amb la mà no ens passa res i que no és agressiu ni ens passarà res a la pell, no?
Efectivament.
Pues, Aurora, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
A vosaltres.
L'Arjau. I ara, com sempre, donarem entrada al Manel de Ramon, que avui se n'ha anat a parlar de la història marítima del Mediterrani, amb Olga López.
Doncs avui, dintre de l'apartat de l'Arjau, anem a parlar del quart congrés de la Red d'Història Marítima Mediterrània que s'ha celebrat aquests dies al Museu Marítim de Barcelona. Per parlar d'aquest congrés, en farem amb Olga López, que és cap de l'oficina de projectes del Museu Marítim de Barcelona. Olga, què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Anem a parlar d'aquest quart congrés. Amb quina finalitat s'ha realitzat aquest quart congrés?
Doncs el quart congrés ha tingut lloc aquests dies a Barcelona perquè el Museu Marítim de Barcelona i especialment alguns dels investigadors i els tècnics que hi treballen formen part d'aquesta xarxa d'investigadors i d'historiadors en història marítima de l'àrea mediterrània. Aquesta organització es reuneix cada 4 anys. Els 3 congressos anteriors s'havien celebrat a Itàlia, a Grècia i a Turquia, i en el darrer, que va ser celebrat a la ciutat d'Esmirna, es va demanar, el Museu Marítim de Barcelona va demanar que se li concedís l'organització d'aquesta quarta trobada.
És la quarta ocasió en què se celebra aquesta trobada de la Red d'Història Marítima del Mediterrani, suposo, com la finalitat d'intercanviar informació sobre aquestes investigacions que s'estan portant en el camp de la història marítima, no?
La finalitat, bàsicament, és posar en comú els avenços en matèria d'història marítima, especialment pel que fa referència a l'àrea mediterrània. De fet, el que es presenten són comunicacions d'investigacions inèdites en curs, moltes d'elles encara inacabades, que pretenen doncs contribuir a un millor coneixement del passat marítim de l'àrea mediterrània. Això és molt interessant perquè segurament és l'únic fòrum en el qual podem intercanviar coneixements amb historiadors de les dues ribes de la Mediterrània, de l'Europa mediterrània i de l'Àfrica mediterrània.
Sí. I després aquests coneixements, aquestes suposo que conclusions que es trauen, es posen en comú i on es fan arribar?
Doncs normalment algunes de les conclusions o alguns dels treballs presentats deriven cap a monografies, cap a llibres d'història. En altres casos es publiquen en revistes especialitzades o en revistes de difusió. Nosaltres, en el Museu Marítim, a través de la revista Drassana, segurament publicarem una part d'aquests nombrosíssims treballs. Ens han presentat més de 120 treballs que han estat compartits entre la comunitat científica que s'ha plegat i tenen doncs això un destí molt divers. En molts casos els propis investigadors tenen àrees de publicació a les seves respectives universitats. Intentarem que tinguin una presència unitària, és a dir, que en algun lloc podem trobar tot el que s'ha parlat, però la publicació es va fer, és com un degoteig, és lenta, és complicada i sovint és dispersa.
Perquè quins són aquells temes que principalment es tracten i s'han tractat en aquestes trobades? Doncs, el transport, la comunicació,
mira,
els recursos...
L'Associació edicions han estat dedicades a temes molt diversos, tots relacionats amb el mar, però abordats des de punt de vista molt diversos. Hi ha hagut sessions dedicades al treball a bord dels vaixells. Hi ha hagut sessions dedicades a la ciència i a la tecnologia aplicades a les indústries i les activitats marítimes. Hi ha hagut sessions dedicades al comerç marítim, a les xarxes consulars, als intercanvis entre regions. Hi ha hagut sessions dedicades a la projecció del poder en l'espai marítim, és a dir, a les armades, als conflictes bèl·lics. S'ha cobert un amplíssim espectre de temes, tots sempre relacionats amb la Mediterrània.
Quanta gent hi participa? Quanta gent hi sol acudir en aquestes trobades i des de quins punts ens arriben?
Doncs, mira, normalment l'aforament de les trobades prèvies havia oscil·lat entre els 70, 80, 90 participants. En aquest cas, Barcelona ha ultrapassat aquestes previsions. Hem arribat als 128, si no m'equivoco.
Com sempre,
si no
Barcelona, Com sempre, Barcelona, focus d'atracció.
Exacte.
Per a qualsevol esdeveniment.
A aquest factor li atribuïm en bona mesura l'èxit de la convocatòria. El fet de fer-ho a Barcelona doncs és un valor afegit a l'interès que pugui tenir la reunió per als participants. I venen de llocs molt diversos i llunyans, des d'Amèrica, des dels Estats Units i des de Canadà, des d'Anglaterra. Vull dir que en aquest sentit és gratificant pensar que la història marítima de la Mediterrània no s'escriu només des de la Mediterrània, sinó que és abordada des de punts de vista molt més llunyans, que de vegades aporten visions molt interessants que contrasten amb la centralitat dels que des de països mediterranis intentem reconstruir el nostre propi passat.
Dels altres que s'han realitzat, quina sensació n'heu tret?
Doncs nosaltres hi hem estat presents, representants del museu, i hem estat presents des de la primera convocatòria, una convocatòria molt modesta que es va fer l'any 2000 i que va començar d'una forma molt tímida. De fet, va començar en el si d'un congrés internacional d'història marítima mundial en el que uns quants historiadors es van constatar que la presència de la Mediterrània era molt feble per contrast amb altres àrees geogràfiques del planeta. I aquesta evolució des de l'any 2000 ens ha permès copsar una consolidació de la recerca en matèria d'història marítima en la nostra àrea geogràfica, una cosa molt important, l'adquisició de nous coneixements, l'ampliació de línies de recerca, és a dir, un interès creixent per conèixer la Mediterrània des del punt de vista marítim, que és una de les grans mancances que tenim en les nostres ciències històriques, el coneixement de tot allò que afecta al mar i a les activitats i a les persones que viuen a l'entorn del mar.
Efectivament. Doncs Olga López, cap de l'Oficina de Projectes del Museu Marítim de Barcelona, gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos quelcom més d'aquest quart congrés de la Red d'Història Marítima Mediterrània que s'ha celebrat al Museu Marítim de Barcelona del 7 al 9 d'aquest mes de maig. Feliç jornada.
Moltes gràcies.
A reveure, adéu-siau.
Doncs molt bé, Manel, moltíssimes gràcies per les teves aportacions en un programa en què avui començàvem parlant d'aquestes activitats organitzades per la Universitat de Barcelona amb motiu del 10è aniversari de la mort de Ramon Margalef. Hem parlat amb el doctor Narcís Prat del Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia. El Joan Argentó i el Rafael Martí ens han explicat què vol dir escandallar i ens han explicat també com preparar una escòrpora rostida. A l'acordió del Grumet hem escoltat a Mina i el tema Mariner d'aigua dolça. Amb el suport de la gent de panoramanautico.com, com sempre, hem parlat de nàutica, avui de la Mediterranean Sailing Meeting, que organitza el Club Nàutic del Balís. Hem parlat amb Frederic Brull, director de l'àrea esportiva. L'Aurora Requena ens ha ensenyat una mica més del cogombre de mar. I el Manuel de la Ramon ens ha parlat d'aquest congrés de la xarxa d'història marítima de la Mediterrània. Ho ha fet parlant amb Olga López del Museu Marítim de Barcelona. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Una abraçada molt forta. Tornem en el pròxim Blau Marí. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.